Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Bona nit, una setmana més, som aquí a l'Anem a muntanya. A les 9 i 3 minuts comença una nova emissió del vostre programa favorit dels dilluns al vespre. Encara dia, això vol dir que ja encarem la recta final de temporada. Sí que ja veiem la línia del final, el final de temporada, bastant més a prop i més tenint en compte el temps que fa aquests dies, que és un autèntic escàndol, és escandalós el que està fent. Després en parlarem. Com també volem que sigui un escàndol de bo al programa d'avui. I perquè això sigui possible, en els pròxims 56 minuts tenim un programa ben farcit, amb totes les seccions habituals, amb una gran entrevista i amb tota la gent que fa possible el programa, menys la Teresa Flaquer, que avui la tenim de baixa i no pot estar aquí davant dels micros a l'estudi 1 d'Ona Codinenca. Donem records a la Teresa, esperem que la setmana vinent ens pugui acompanyar. Bona nit a tothom, què tal, com esteu?
Bona nit. Bona nit.
Bé, mira, bé.
Tots bé ja, tots bé.
Avui serem uns quants més, que l'altre dia érem poquets.
Com diu el refrany, quan el gat no hi és, les rates ballen. Vull dir que avui, sense jefa, això pot ser un descontrol.
Avui l'entrevista comencem a 3:15.
Pot ser un descontrol absolut. Sí, avui això no n'hi ha pas bé, no?
Sí, no, si ens sent, per això ja... Igual truca, vigileu,
Que per això és que si, jefa, tu tinguis el telèfon a punt, que si no, si això es desmadra molt, ja em vas fer un toc de telèfon aquí ràpidament, en directe, perquè...
La setmana passada tampoc hi era el jefa, tampoc venia?
No. Bueno, sí, però la setmana passada érem ella i jo sols.
Ah.
Sort sí, sí. Vam tenir, al revés, sort vam tenir, perquè sí. Tu no hi eres. El Pep,
no.
Tampoc.
Ah, tu no hi eres la setmana passada.
No, no, jo estava...
Ah, clar, tu hi eres.
Jo vaig dir que estava fora.
No, no. 0, 2, 3.
Era, no, no, bueno, el Pau... Sí, i el Pau va presentar el programa, o sigui que...
Era Pepa Costa.
Que va ser una cosa...
No vaig ser de tant treure un euro com tu, però...
Sí, sí.
Jo, bueno, hosti, jo estic negre.
Jo estic negre. Recuperat, Pep. És que estava encostipat dilluns. Pensava que només era un encostipat, però vaig dir... Fes-te la prova, per si de cas, que aquí després és un lloc tancat i sí, sí, ben marcat, eh? Allò que et diuen, espera't 15 minuts, no, no. El segon 30 o 15 ja...
Ja hi havia la ratlla vermella ja.
Ben marcat.
Jo crec que des que dels confinaments aquests, que jo he tingut, crec, perquè estava un cop fotut i amb mal de pit, però no m'he fet ni la prova. Dic, ja, tomar pel sac, jo. Aquesta farsa era molt la crec, jo.
Els símptomes han sigut d'encostipat, eh? Només dilluns, dimarts... Dimecres, dijous ja anava a la baixa, i divendres ja em vaig trobar bé. Tot i així em vaig fer la prova el dissabte i ja era negatiu. O sigui que, en principi, em vaig fer la prova dues vegades per confirmar-ho, i sí, 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 sí.
Jo vaig venir un dia aquí a una cuinenca i un que hi havia aquí em va dir, diu, pel teu color als ulls, que no sé d'allò, diu, tens el Covid. Dic, hòstia, dic, sí, sí, estic ben constipat. Però ja dic ara que...
El color dels ulls també?
Sí, m'ha dit això.
Aquesta és una nova prova, eh?
Bueno, però perquè diu que els tenia molt vermells i que em curaven i diu, això és que tens el Covid. I bueno, dic, doncs no em vaig fer la prova, perquè hi era un temps que no calia ni allò, i confinaments ni calma, eh? Dic, no me la faré. I bé, va durar un dia, endemà ja estava bé. No sé si era el Covid o no, eh? Tampoc, no sé. No sé.
Bueno, doncs això ho sabràs... Si et fas una PCR, sí. Ho sabries, si no, em sembla que no.
Jo, tota aquesta farsa, també estic negre, ja estic negre. Tot això ja no vull saber res,
Bé,
no? Ja n'estic fart d'aquesta, d'allò. Ara... Bueno, què més?
No, no.
Què més?
El temps em fa una calor de Déu. Si no plou, Pep, no. Què per Sant Joan?
Això, el temps també...
Ja fa color d'estiu, ja està.
Jo crec que està... És dintre de tot, que tot està molt, 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 molt estirotat... I això acaba malament, ja es veu, el temps acaba malament també. És que tot acaba malament, ja es veu que tot acabarà malament i el temps també acabarà malament.
Jo espero que ara vingui una bona pluja, que no haguem de patir per Sant Joan i ja està.
Sí, però almenys amb els propers 7 o 8 dies em sembla que no. Res de res, oi?
No, això no.
Jo vols que està...
Sí, sí.
Tu, Pep, per cert, va anar bé per veure el Barça, allà al
Sí, el sí, Betis. Sí, vaig anar a Sevilla, hòstia, molt bé. Després també hi ha... És que, bueno, és que estic negre, entre el temps, que no plou.
El Barça.
Entre el Barça, que el tenim... Bueno, jo ja no vull parlar, perquè és que el Barça...
S'acabi ja la Lliga.
No, no, és que... Clar, a més, són vasos comunicants. El Madrid està a punt de guanyar la Champions. És que, clar, això encara... Els culers encara ens destrossa més. Vull dir que...
I més com ho està fent, oi?
I després, l'última cosa de timonero que dic avui, vaig anar... Aquestes setmanes he estat a Múnich, he estat a Sevilla... I ara vaig molt a Barcelona, vaig cada dia. Barcelona no està bé, no està bé. Jo no... No està bé. Vull dir...
No és maca, vols dir?
Algú ens passa. Múnich i Sevilla està molt més... Hòstia, està net, no... No es veu tan degenerat, i Barcelona... Hòstia, jo veig ara sovint i...
Jo fa temps que no hi vaig a Barcelona i cada vegada en tinc menys ganes, o sigui que... I si vaig és perquè hi he d'anar per alguna cosa especial,
Bueno, vull dir Barcelona, vull dir... Clar, és que... Mm-hmm. Barcelona és la nostra...
Bueno, aviam...
D'allò, no? No... Vull dir que...
Tot negre, Pep, tot negre.
No, ens hem inventat. Ja fa mesos que ho dic. Aquesta estafa que ens hem inventat, de que aquí es viu molt bé, que Europa ens mira, que no sé què...
Bueno, i això que aquí es viu molt bé no ho he sentit gaire, eh?
Bueno, es deia, i que Europa...
No, però diuen que Barcelona, que és la ciutat que més... que per invertir-hi, que per venir-hi,
no sé,
que per
no sé.
Viure i que no sé què,
jo ara,
que no és sé. La millor ciutat que del món, aquest dia vaig llegir jo i tot, eh? Vull
sí,
dir que...
però de moment no ve cap, ni empreses, ni no ve cap. Això... I les que van fotre el camp no ha tornat cap.
Jo crec que també al final sempre veus més verd el jardí del veí, eh? I
no, això potser també.
El que no veus... que els altres sí que veuen i tu no ho arribes a veure.
Però...
Jo estic com tu, eh? Jo penso que Barcelona està pitjor que fa 10 anys.
Està pitjor.
Però podrien coses que no veiem.
Jo crec que la jefa ja li està pujant la mosca més amunt del nas.
I això de que, i això de que Europa ens mirava, aquí també ens van
fotre. Van ensarronar, de bé.
Ens va fotre ensarronada, però... també.
Si vols parlar al Barça, el dijous fan un programa de 8 a 9.
Sí, no, intentarem estar aquí, dijous.
Ara fa poder un pell de mesos que no fan, però normalment fan un programa del Barça, eh?
Farem un especial perquè això no s'ho han de prendre lloc.
Especial Tribuneros.
Sí, 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 especial Tribuneros. Molt bé, passem a l'editorial. Sí. Joan, l'editorial que ens parlarem
avui. Parlem una mica de la situació política que tenim...
Per acabar-ho de dubar, oi?
Sí, sí, per
acabar-ho. És que suposo que és negre.
Home.
Vale.
Ara ho sentiu.
Més tribunerisme.
Saps aquell forat negre que han descobert ara al mig de la galàxia? Doncs
allò és
més,
petit.
Més negre, exacte, que aquell forat negre.
Allò és petit, el, exacte, que hi ha aquí muntat. Sisplau, Poi Barç, la sintonia de la Joan Font. Ai, la sintonia de l'editorial.
Doncs sí, llegiré un escrit que és l'editorial que fa el Joan Puig en el diari digital La República, i el titular és «Què més li ha de passar a Esquerra Republicana de Catalunya perquè reaccioni?». I diu així: «Segons publica avui un diari d'ordre espanyol com La Vanguardia, el CNI va fer tot el possible perquè Ada Colau guanyés l'alcaldia de Barcelona gràcies a les gestions fetes per les clavegueres de l'Estat, espiant i ficant-se pel mig en les converses per negociar el govern municipal i propiciant l'escandalosa maniobra de Manuel Valls, que va passar del si voleu fer fora Colau, voteu-me a mi, a regalar-li gratuïtament els seus vots d'investidura. Tot això amb el cofoi vistiplau del PSC. Aquest capítol és un més, i espera't els que encara en falten per saber. A sumar a l'espionatge massiu de l'independentisme, inclòs el mateix president de la Generalitat i molts càrrecs d'Esquerra, i l'engany de la no negociació de la taula de diàleg que el govern més progressista de la història no vol tirar endavant de cap manera. No ens queda sinó arribar a la conclusió que Esquerra no té capacitat de reacció. Què més li han de fer a Esquerra Republicana de Catalunya perquè reaccioni i lideri, com a partit principal de l'independentisme que ara és, el procés democràtic cap a l'autodeterminació i la independència de Catalunya que es va guanyar democràticament l'1 d'octubre? Aquest mateix matí, el mateix Ernest Maragall, el candidat a alcalde guanyador amb vots i objecte de robatori per part de les clavegueres de l'Estat, a part de queixar-se molt, no ha sabut dir gaire què caldria fer i com reaccionar. La monolítica posició de Junqueras en mantenir el diàleg, malgrat que els fets dia a dia demostrin que no existeix ni se'l vegi per enlloc, és tan forta que la resta dels dirigents republicans s'han d'empassar al que realment senten i estan pensant. Si el resultat d'aquesta estratègia dels republicans fos guanyar les eleccions vinents catalanes i augmentar l'independentisme, tots hi estaríem d'acord, ja que, de moment, l'únic que mostren les interessades enquestes del grup Godó és que, malgrat la brutal devessall de joc brut, la ciutadania vol diàleg i el PSC guanya. Seria molt sorprenent que els independentistes de base vulguin continuar parant la galta davant de cada nova agressió, com sembla que és l'opció de Junqueras. Si Esquerra no reacciona, la seva militància ho acabarà fent. Costa d'entendre que els màxims dirigents d'Esquerra no reaccionin de manera contundent davant de tants atacs i davant de la normalització de l'ús de les clavegueres de l'Estat. Per contra, sí que sembla que cada cop més la militància de base del Partit Republicà comença a exigir molta més contundència. I tot quadra quan veiem que l'alcaldessa del CNI, Ada Colau, ja ha decidit presentar-se per tercera vegada passant-se el seu codi ètic per l'art del triomf. En aquest acte d'un indissimulat populisme, l'exactivista ha estat beneïda com a reina de la festa per intentar continuar amb el pacte. Les clavegueres de l'Estat saben que per tal d'impedir la victòria independentista tot s'hi val. I Ada Colau, que també ho sap perfectament, s'hi presta encara que més si veu els republicans tan mesells que li continuen aprovant les seves dèries i frustracions. El president Aragonès ha de donar un cop de puny al capdamunt de tanta claveguera i posicionar Esquerra com a eina clau per guanyar dins l'independentisme i per recuperar la unitat d'acció dels partits independentistes. Són faves comptades. O Esquerra reacciona o serà enviada a la paperera de la història.
Gràcies, Joan, per aquest editorial que no para de confirmar els temps negres que estem, que són negríssims, negríssims, diria jo, negríssims.
El català també d'allò...
Sí, però no passa res.
No passa res,
no
ni
passa res.
El rei vindrà, ho sabeu que vindrà?
Sí.
El rei vindrà...
A mi m'agradaria saber, amb el cas això de referent a el que acabo de llegir, quin acord va arribar el Junqueras amb el PSOE.
Sí, bé,
per mantenir aquest estat, sí. No? Jo no sé si és que li van prometre que si es portava bé no entraria altra vegada a la presó o què passa.
I anar fent el...
Perquè és que dius, bueno, què més, és el que deia aquest, què més us falta ja per decidir-vos
a... I a més, anar fent el martingal d'aquesta manera se'ns menjarà Vox. És que Vox se'ns sospirà, però... I després ja veuràs què passarà.
El que sap més greu és que ens les foten per tots cantons i després i els independentistes no estan més barallats que mai.
Clar.
I això només fa que...
Bueno, el desencant. Clar.
Sí, sí, sí.
I és això, que és que... Clar, d'aquí dos anys que hi ha eleccions, d'aquí un any i mig, qui n'hi ha a votar? És que clar, qui n'hi ha a votar? De...
Bueno, van dir que em sembla que hi havia un... No sé si un 40% de la població que no sabia qui era el...
Sí.
El president de Catalunya.
Sí, sí, sí.
No sé com es deia.
Clar, això és un detall més de la degradació de Catalunya, com està degradada. Vull dir, bueno, entre tots, però és culpa de tots, també, això és veritat. Que... Bueno, ja en parlarem, perquè això donarà molt de parar els pròxims mesos, sobretot.
Molt trist.
Ara el que passarem és a la colla dimecres. Josep, on tenim avui on ens portes?
Avui no anirem gaire lluny. Anirem a Collsuspina.
Mira...
Collsuspina?
Sí, no? Per fer una ruta circular, sí.
Molt bé, doncs, ens anem cap a Collsuspina, poble preciós ben a prop nostre, que a mi m'encanta anar-hi. Cap a Collsuspina, si us plau, amb la colla de dimecres.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Som-hi? Bona nit, gent de la muntanya. Tal com hem dit, avui ens quedarem per aquí a la vora. Pujarem fins a Collsuspina i farem una caminada circular per visitar la zona i fer el cim del Turó de Bellvei, un dels 100 cims més emblemàtics segons la llista publicada per la FEC. També coneixerem la bonica ermita de Sant Cugat de Gavadons. Sortim del centre de la població de Collsuspina i creuem la carretera nacional 141, en direcció a les Casetes, un petit nucli de cases rurals. Entrem a una pista de terra, voregem una bassa i comencem a ascendir per la costa de Pol i arribem a la muntanya de Pol, un petit cim on oneja una senyera. Aquí ja tenim una bona panoràmica de la plana de Collsuspina. Ara el camí segueix cap al Coll de Palau. Prop d'aquí hi tenim els plans d'Armadans. Pel damunt nostre veiem el Grony de l'Oller. Anem seguint el camí i ens porta a la Creu de Novelart i al Coll del mateix nom. Ja s'albira el cim que volem fer. En poc temps hi arribem. Turó de Bellvei, 1.041 metres. Bona panoràmica des del cim. Deixem el cim i entrem a una pista on uns metres endavant un cartell situat en una petita casa de pagès anomenada Mas Bellvei ens indica la direcció de l'ermita de Sant Cugat de Gavadons. Hi arribem. És una església preromànica i romànica d'una sola nau amb transsepte i notables elements d'art romànic del segle XII. En la seva part més al sud a l'església hi ha el cementiri. A les rodalies trobem una taula de pedra i el mirador. Deixem aquesta part i a poca distància hi ha la masia de Can Regàs, on a prop d'ella està situada la seva font. Es diu que és el punt on neix el riu Congost, que a Montmeló, amb l'aigua Barreig i el riu Mugent, formen el riu Besòs. Les vistes des d'aquesta zona són magnífiques, ja que disposem d'un punt de mirador amb cartells informatius de tota la zona. Estem de tornada i de nou arribem a Collsuspina. Després de dinar, fem una petita escapada amb els cotxes fins a Santa Coloma de Sasserra, a Castellcir, per visitar el seu entorn i la bonica ermita romànica que llueix un campanar del segle XI i un absis del segle XII. Està situada en un paratge singular, al costat de la masia i del roure monumental del Giol. Ha estat un recorregut de 12 quilòmetres, 840 metres, un temps de caminar de 3 hores 22, un temps total de 4 hores 33, amb un ascens acumulat de 401 metres. Varen participar d'aquesta sortida 5 membres de la colla: en Joan Font, en Josep Miquel Martínez, na Teresa Ponti, en Xavier Trobat i en Isidre Ponti. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Moltes gràcies, Josep. Aquesta volta sí que l'he feta i és molt bonic, eh? Molt bonic. És un lloc molt maco. M'agrada molt aquesta volta pel Moianès, per Collsuspina. Sí, un lloc no, preciós.
No hi ha molts arbres, però hi ha roures, hi ha pins,
sí,
i hi ha molts turons.
Sí. Està molt bé.
Una raconada maca.
I després vaig acabar amb un bon dinar a l'Hostal Grau, que sempre és un bon lloc de... Estem fent aquí publicitat gratuïta, però és un bon lloc per
menjar. L'Hostal Grau és a l'Estany, per això.
Sí, perdó. Sí, és a l'Estany. Des d'aquí vaig tirar cap a l'Estany. Vaig tirar cap a l'Estany. Que es menja molt bé, també, allà a l'Hostal Grau. A Collsuspina també hi ha un parell de llocs que es menja molt bé. Can Manel i l'altre, no recordo com es diu.
Jo tampoc me'n recordo, però sí, sí.
Hi ha Canxerina, és?
Canxerina i Can Manel.
Canxerina. Sí. Que passa que és una mica sí, cas, carot, em sembla, no?
Si de cas truca, que ens patrocinin i ja anem un dia a provar-ho. Ja fem publicitat de la bona, si de cas.
Sí, és veritat.
És una gestió així de patrocini.
Ho negociarem un dia. Ara el que no és negociable és... gràcies, Josep, fins la setmana vinent. Anem ara a obrir negociacions amb el conte de la Vera Esfenga, Joan.
Això, tenim un conte preparat. Que ara feia uns dies que no passàvem a cap conte. Doncs avui passarem un d'aquests que ens explica l'Albert Estengre i està tret del diari digital VilaWeb. I el títol del conte que passarem avui diu "Com el frare de la creu". Quan puguis, Pau.
Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima.
Hi ha dites per tot, que serveixen per tot, per retratar totes les ocasions i moltes vegades totes les persones i, esclar, els comportaments de les persones, els que tenim. N'hi ha una que diu "com el frare de la creu". I quan algú diu això, aquell sembla el frare de la creu. Vol dir que és un pesat que no deixa mai de ser pesat fins que aconsegueix allò que vol. I és que es va donar el cas que un frare se'n va anar a veure un fuster. I és que el frare tenia un encàrrec. No podia tornar en el monestir fins que no portés una creu de fusta, que es veu que els hi feia falta. I aquell frare se'n va anar a veure el fuster i li va demanar: "Ai, fuster, bon fuster, que em podríeu fer una creu?" I aquell fuster, que tenia el monestir allà ben a la vora i que estava tip i fart de treballar per ells, sense cobrar gaire o res. Vet aquí que aquell dia tenia molta feina i li va dir: "Ai, mireu, bon frare, és que tinc molta feina, avui no us puc atendre." "Ai, fuster, bon fuster," li va dir el frare, anar mirant per tot arreu en allà. "I no tindríeu pas un tros d'estella, una fustota per fer-me jo mateix una creu?" Diu: "Ai, mireu allà on vulgueu, però no m'atableu que tinc feina." I el fuster en tenia de feina i l'anava fent, eh? I aquell frare va entrar, va buscar aquell llistó, aquella llata, que sé jo, que li anava més bé, i se m'ha anat així de cap al fuster, llarga, bé, més llarga de lo que ell la volia, i el frare li va dir: "Ai, fuster, bon fuster, per la mort de Déu, no em tallaríeu pas aquesta llata, perquè és més llarga, vaja, que no, feu-me'n dos trossos, eh, un de més llarg i un altre de més curt, fuster, bon fuster, és que, mireu, és que només és això el que us demano, no pas que la feu, la creu, no, no." I el fuster, ai, tant el va atabalar, que al capdavall li va dir: "Porteu," i catacrac, cop de serra, de serrac, i li va tallar el de llotges a la llata. I quan ja la tenia, vet aquí que el frare no se'n va anar pas, eh? "Ai, fuster, bon fuster, no m'ajudaríeu pas un momentet, només és per estrenyar aquesta llata, que és una mica massa ampla, feu-la una miqueta més estreta, fuster." "No, que tinc feina." "Ai, fuster, és que és molt poca feina el que us demano, que aquí, que allà, que tomba, que gira." Anar morgant-li l'ànima, vet aquí que el fuster va agafar i va passar per allà on te fos el ribot, i li va fer una miqueta més estret: "Teniu, i aneu amb la llata aneu amb la llata, eh?" I aquell, el frare, va sortir amb la llata cap a fora, però de seguida va tornar a entrar: "Ai, fuster, bon fuster, no tindríeu pas una punta, només per clavar-hi un parell de puntes en aquí, per acabar de fer la creu, sisplau, fuster, bon fuster, que ja veieu que m'ho he fet tot jo i tal, que només us demano això, fuster." I tant li va morgar l'ànima una altra vegada que el fuster, al capdavall, va acabar: "Porteu," i pam, 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 en un momentet li va clavar les quatre puntes que necessitava, els quatre claus, i ja va tenir, teniu, ja teniu la creu feta. I el fuster li va acabar fent la creu, eh? És que, perquè, és clar, aquell era el frare de la creu, no com el frare de la creu, no? Aquell era el frare de la creu. No va parar fins que la va tenir. I encara deu estar-hi resant. Ai, és que hi ha gent de tota mena.
L'entrevista de la setmana.
I ja passem a l'entrevista central del programa d'avui, després del conte de Vera Estrenga, que la setmana que ve en tindrem un de nou, si hi ha temps i la jefa ens diu que sí. El que tenim ja a punt és l'entrevista central del programa d'avui, com deia. I
la jefa deu estar contenta perquè anem sobre l'horari previst.
No,
que la jefa avui no pot...
Anem perfecte.
Avui no pot dir res.
No té cap, no té...
Suposo que fins i tot trucarà per felicitar-nos.
No ens pot dir res, eh?
Home, és que anem clavats, anem perfecte, tindrem temps per discutir el temps després, que està molt... també molt negre. Bueno, avui el programa...
Negre no, sol...
Bueno, molt sol, massa sol.
Amb molta llum.
Bueno, va, aquesta nit ha quedat negre, per l'eclipse.
També, sí, després ho parlem.
Que no l'he vist, en parlem. Pep Sanz està a punt per l'entrevista central del programa d'avui i, com sempre, farem una petita presentació de la persona que avui entrevistem.
Sí, començo ja mateix. Bona nit a tothom. Avui ens acompanya el que va ser president de Cabirols. Cabirols és l'associació excursionista de Roses, fins l'any passat, i que va entrar, ja no és president perquè l'any passat va entrar, a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la FEC, com a veguer de la Regió Segona. Avui tenim amb nosaltres a Josep Joan Cozuelo. Bona nit, Josep.
Hola, molt bona nit.
Com estem? Com estàs?
Bé, molt bé. Perfecte.
Bé, ara ens explicaràs tot això que hem comentat. Però primer de tot, sempre fem la mateixa pregunta a tothom, que és en quin moment et comences a aficionar a la muntanya?
Bé, jo l'afició a la muntanya em ve relativament fa poc. No deu fer gaire encara uns 10 anys o així, perquè, vaja, quan era una miqueta més jove pues no estava gaire ficat en aquest tema. Uh-huh. Llavors vaig començar a fer sortides amb el meu centre excursionista i va haver-hi una època en què, i això sol passar bastant a les entitats esportives petites,
sí,
que hi ha una manca d'implicació de gent jove i tal, i bueno, llavors el 2017 va passar que si no, jo no accedia a la presidència, l'entitat de Cabirols desapareixia. Llavors, vaja, a mi, com aquell que diu, quasi em van col·locar allà,
sí,
perquè així l'entitat no desaparegués, i bueno, mica en mica, i amb feina i amb constància, doncs l'hem anat aixecant una miqueta fins al dia d'avui, que som 120 socis.
Bueno, molt bé. Això vol dir que s'està refent. Dius que fa 10 anys vas començar a aficionar a la muntanya, arrel, sí, també del mateix centre. Sí. Va ser tu mateix que t'hi vas posar? O va ser sí, amb algú que t'hi va acompanyar?
No. Vaig ser jo i també vaig incorporar també amb el meu pare, que també li agradava bastant el tema de la muntanya i de caminar.
Sí.
I llavors amb gent d'aquí de Roses, que sempre em deien, no, per què no vens un dia a caminar, no sé què, i clar. Llavors t'havies de federar, perquè nosaltres hem d'estar, però tenim una filosofia que tots els que venen han d'estar federats.
Clar.
En el cas que algú patís un accident o així, pues, no tenia problemes.
I tant.
I llavors gent de Roses, companys de tota la vida, pues, deien això. No, va, vine un dia, Josep, tal i tal. I al final vas començar a anar. I mira, al final fins al dia d'avui. De moment tot bé. I...
Bueno, sí, molt bé, sí, ja. Sí. De moment funciona, de moment va funcionant.
Funciona, sí, funciona. De moment sí.
Has comentat que una mica, perquè no desaparegués l'entitat, vas haver-te de presentar com a president. Això va ser més una mica contracor? O mira, vas dir, m'hi he de posar per força, però crec que em veig capaç de fer-ho.
Sí, no, aviam, ja et dic, com t'he dit abans, vull dir, va ser una miqueta, no forçat, sinó sí una causa major. Uh-huh. Llavors, jo no em veia capacitat de fer-ho, perquè, bueno, sí, em veia capacitat perfectament. El que passa és que, clar, jo dintre de temes aquests d'estar en una junta directiva d'un centre excursionista, doncs, òbviament, no hi havia estat mai.
I posar-se al capdavant encara menys, eh?
Al capdavant encara menys. Jo treballo l'administració pública i, vulguis o no, tens una idea de temes administratius i, bueno, per aquí també me'n vaig sortir bastant bé, saps? Vull dir que la meva feina laboralment parlant, doncs, també m'ha ajudat a el que és tot un tema de gestió administrativa dintre d'un centre excursionista, que sembla que no, però hi ha temes, saps?
I tant. I amb aquests 4 anys que hi has estat com a president, com va començar? Va ser complicat o potser et va ser més fàcil del que pensaves?
Al principi, bona la pregunta, al principi dels primers mesos, la veritat és que estava una miqueta, perdó de la paraula, collonit, no? Perquè, clar, dir, hòstia, vull dir, tot nou, no sabia... A l'anterior president sí que ens va ensenyar una miqueta, no?, com funcionava el tema de fer llicències, de tramitar llicències amb la federació. Uh-huh. Ens va posar una miqueta al dia, el material que tenia l'entitat, que tenia raquetes de neu, una mica d'inventari. Al principi sí que va costar una miqueta, però ja em dic que no, no ho vam fer bastant bé. Vam constituir una nova junta, amb secretària, amb tresorer, jo mateix, uh-huh. i vam anar fent, i bueno, jo crec que ens vam sortir bastant bé.
I tant. Sí. I, clar, això, diguéssim, per exemple, en el cas del Centre Excursionista de Sant Feliu també ha passat, no és que desaparesqués, però sí que hi ha molta gent que es veu capaç d'ajudar i de treballar, però sí que potser no es veu en cor de posar-se com a president o presidenta. No sé si en el teu cas et va passar el mateix, que a l'hora de posar-te com a president sí que no hi havia ningú més, però potser si t'hi posaves tu com a president tenies ja altra gent que sí que deia, vale, jo com a junta sí, com a membre de la junta sí, però com a president no. No sé si t'ha passat el mateix.
Sí, 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 sí. Això va passar. Això va passar exactament tal i com ho has dit tu, perquè sí que és veritat que la figura del president, doncs, vulguis o no, tens tota la responsabilitat. La responsabilitat recau en el president, amb el secretari i amb el tresorer també, perquè és l'òrgan directiu de l'entitat, els vocals no tenen, diguem-ne, responsabilitat,
clar.
Però sí que és veritat que el president no vull ser-ho ningú.
Vull dir,
això és una evidència com una casa de pagès, sí. I això ens va passar, i bueno, jo com que sóc una persona així que, bueno, que vaig cap endavant i bueno, ja et dic, no li vaig tirar de caps i ja et dic, i sóc perquè vaig haver de renunciar l'any passat, però si no encara ho seria, vull dir que no...
Però també si t'ho van proposar a tu és perquè, bueno, per algú seria, segurament...
Sí,
deien que eres la persona ideal per fer-ho.
Sí, segurament sí, perquè també hauré de comentar que, clar, gent jove, jo ara tinc 45 anys, però bueno, que també considero jove, no, encara, però gent jove en aquest mundillo costa molt, perquè, bueno, i el tema del voluntariat també en general és una miqueta complicat, no? Això de treballar de manera altruista. Cada vegada costa més, jo ho veig a la vegueria, a la meva regió d'entitats, que a bé els clubs els costa molt, i el jovent avui en dia li costa, li costa bastant. Però bueno, tu, mira.
I ara, esperem que sortim noves fornades, amb ganes.
Aviam, a veure, si esperem és veritat, sí. A veure...
Amb aquests anys que has estat de president, quins canvis has pogut fer? I, a més, si has afegit... Si, i has fet... no sé com explicar-me, però hi has fet coses noves, sí, en el centre, sí, que hagi fet, sí, que creixi.
T'entenc, sí. Bueno, pues, sí, bàsicament vam canviar la manera de gestionar l'entitat, perquè abans, bueno, l'entitat es va fundar l'any 1999, però bueno, la gent que ha passat a les juntes anteriors pues, tenien una manera de gestionar-ho una miqueta, si diguem-ne, com abans, no?
Sí.
Amb un, per exemple, per dir un exemple, el llistat de socis amb un Excel, no?
Clar.
I clar, nosaltres, quan vam prendre la possessió de la junta, llavors hem anat modernitzant el que és la gestió del club, no?
Sí.
Nosaltres tenim un programa informàtic que ens ho gestiona... Bueno, clar, tu l'has de fer anar, no? Però,
sí.
Clar, és un programa informàtic que és una meravella, perquè tens tots els socis, tens totes les dades dels socis,
sí, sí.
Tens quines activitats s'apunten, fem amb aquest programa les excursions... la veritat és que és una passada, no? I clar, avui dia també tot ha anat ja cap un camí, ja tot molt més modernitzat i més automatitzat.
Sí,
I la veritat és que va ser un canvi molt gran, la veritat és que sí. Això, en aquest aspecte, sí.
Sí, sí, anar-ho modernitzant, això també passa.
Exacte.
És veritat que hi ha molts centres excursionistes que sí que és veritat que la Junta porta molts anys també, són centres excursionistes amb molts anys i sí que és veritat que potser no hi ha hagut un relleu molt potent a sota que els hagi pogut canviar i modernitzar. I el mètode segueix sent el d'abans, no? el que se sabien.
Sí, però arrel d'això, no? També comentar que, clar, tot el que acabes de dir tu és ben bé veritat,
uh-huh.
Però, clar, avui dia també la situació actual també t'obliga a que te'n modernitzis, no? Per exemple, les persones jurídiques, que som els centres d'excursionistes, ens hem de relacionar amb l'administració de manera electrònica. Estem obligats, no és que vulguem.
I tant.
Estem obligats per la llei de procediment administratiu. Uh-huh. Llavors, què passa? Pues que has d'estar al dia de tots aquests temes.
I tant.
I, clar, les persones que tenen una miqueta més de dificultat en aquest sentit, doncs, simplement, pues, costa molt. Sí. Avui dia tot és signatura electrònica i, bueno, no, el que ja sabem tots, no? Avui dia com funciona tot. I, bueno, però, bueno, mira, ja t'ho dic, ens hem d'anar organitzant i...
Mica en mica.
Modernitzant. Sí, mica en mica.
I tant. Clar, a més, heu passat un Covid. Bueno, tots l'hem passat, en general, tots hem passat la pandèmia. Sí. Com ha sigut la pandèmia? Què ha significat pel grup Cavirol, per l'Associació Excursionista de Roses?
Bueno, pues, la pandèmia per nosaltres, doncs, com a tothom, no, suposo, però bueno, va ser un cop dur. La gent, òbviament, no... Nosaltres fem dues sortides cada mes. La gent estava molt acostumada a venir a caminar. Clar, això va ser un cop brutal per tothom, no? Però també la gent que li agrada fer esport per la muntanya, doncs encara també ho va ser més, perquè, clar, tant de dies sense poder sortir. Llavors, quan vam tornar a reobrir la mobilitat i això, veies totes les muntanyes amb un altre color, tot verd. La veritat que el factor humà fa molt, no?
En
el medi natural. I, bueno, ho vam passar com vam poder, i mica en mica, després quan les restriccions anaven cap a una banda, s'obria, després tornava amb la mobilitat de comarcal, i, bueno, sí, tot va ser una mica de mal de caps, però, bueno...
Heu recuperat socis després de la pandèmia? Hi ha hagut més socis que s'hagin apuntat?
Ens vam mantenir bastant, Ens vam mantenir... No hem posat... Ni una pujada ni una baixada, no ens van mantenir allà mateix.
Els socis són fidels, eh?
Són fidels, sí.
Són fidels, molt bé.
Sí, sí, sí.
Molt bé, una altra cosa volia parlar, és que el 2019, si no m'equivoco, aquí sí. A Roses, veu ser els promotors de l'Open Internacional de Marxa Aquàtica, és veritat?
Sí, ben veritat.
Explica'ns una mica en què consisteix i si veu arribar a batre el rècord de participació que es va voler intentar fer, almenys.
Sí, doncs mira, nosaltres, t'explico una miqueta, nosaltres l'any 2019 va ser, com tu dius, aquest de l'Open Internacional, però ja l'any anterior, el 2018, la president, una vicepresidenta de la Federació Francesa va venir a Roses i li va agradar molt la platja, perquè per fer aquesta activitat de marxa aquàtica necessites unes platges amb unes condicions que, per exemple, no t'enfonsis gaire ràpid, no?
Sí.
Perquè la marxa aquàtica és caminar, en definitiva, i bàsicament és de caminar a dins del mar amb l'aigua a sota del pit, diguem-ne, a l'alçada del pit, i anar caminant a dins de l'aigua. Llavors, les característiques de la platja amb aquesta dona, que és una impulsora a nivell europeu, li va encantar, i arrel d'això, el 2019, com bé has dit, vam fer a l'Open Internacional. I també hi havia el rècord aquest del Long Cot, que és el francès, però no el vam poder superar perquè ho vam fer el mes de febrer.
Ostres.
I va fer un cap de setmana de tramuntana i de pluja i un fred que, bueno, el temps va ser desastrós. I, de fet, el diumenge vam tenir que cancel·lar la prova perquè feia una tramuntana bestial.
Era només el diumenge o es feia durant tot el cap de setmana?
No, es feia dissabte i diumenge. Però la prova, diguem-ne, del rècord era el diumenge. Hi havia la Federació Francesa amb la Federació d'Entitats Excursionistes d'aquí de Catalunya i es va decidir perquè podia comportar un perill. Feia molt de vent. I llavors, cada any hem participat en el circuit català que fa la FEC. I ara aquest any, també us comentem, el mes 23, 24, 25 de setembre farem a Roses també el primer challenge europeu de marxa aquàtica.
Mira
que és un campionat a nivell europeu hi venen quatre seleccions, la francesa, la catalana, Me sembla que ve un altre de Turquia, de Tunísia i un altre més que ara no me'n recordo. Però al setembre ho tornem a repetir, un campionat europeu amb una infraestructura molt potent i estarà molt bé, la veritat. Si voleu venir, estem convidats. Eh?
I tant, convidem a tots els oients que vulguin. Anar el, quins dies, perdó, has dit? El setembre?
23, 24 i 25
de setembre a participar a la marxa aquàtica sí. I tant i a veure si aquesta vegada no sé si hi haurà rècord o no, però aviam si es pot.
No, home, esperem que aquestes dates el temps sigui molt millor.
I tant. Sí. Per cert, en aquest cas, també, els participants venien d'arreu, de França, hi havia molts de Catalunya, sí. Però no només de Roses, sinó d'arreu de Catalunya, hi havia gent de tot arreu.
Sí, bueno, no n'hi havia gaire de Catalunya, perquè clar, en aquest any era un esport pràcticament inèdit aquí al nostre país. Vull dir, no, quasi ningú ho coneixia, no? I llavors, a partir de que cada any ho hem anat fent, la federació d'aquí nostra, de catalana, doncs hi ha posat molt d'esforç i dedicació i mitjans, doncs cada cop està més arrelat aquí al nostre país, la marxa aquàtica.
Sí, sí.
A Tarragona se'n fa molt, a Salou, a Cambrils, sí. I falta una miqueta per la Catalunya central i per aquí de l'Empordà, doncs nosaltres únicament es fa aquí a Roses. No, la gent li costa també poder una mica, no sé.
Bueno, és un, suposo que deu ser un esport que s'ha d'anar implementant, que encara
exacte.
Aquí no s'ha conegut prou i mica en mica.
Exactament. A França és una... Aquest esport és una institució. A França és una cosa bèstia. Sí. Mm-hmm. Sí.
Molt bé, doncs repetim, convidem a tothom que qui vulgui anar al setembre, el dia 23, 24 i 25, a fer la marxa aquàtica a Roses. Però bé, també m'agradaria parlar una mica de la teva, del canvi que vas fer de president aquest any passat. Vas passar de ser president de l'Associació Excursionista de Roses, el grup Cabirol, a formar part de la FEC, concretament... Sí. Beguer de la regió segona. Això què significa, exactament?
Això significa que, bueno, el mapa territorial de Catalunya, la federació, bueno, hi ha una llei, no, del Parlament, sembla que encara no va sortir, que es dividia el territori en vegueries. Uh-huh. Llavors, la nostra regió, la regió segona, comprèn les comarques de l'Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany, són aquestes sis comarques que formen la nostra regió, i llavors jo sóc el representant territorial de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya a aquestes sis comarques. Uh-huh. Llavors, cada mes, jo com a representant assisteixo al que se'n diu el Consell de la FEC, que són tots els membres de la Junta Directiva i els responsables de cada àrea de la federació. Cada mes ens reunim amb la Junta Directiva i els representants territorials de les diferents vegueries que hi ha a Catalunya, que n'hi ha 9, uh-huh. I ens exposen totes les novetats de cada àrea i nosaltres, un cop al mes, també els hi traslladem a totes les nostres entitats de la nostra regió.
Carai, val? Molt bé.
Sí, és una descentralització, diguem-ho així,
sí.
de la federació... al territori.
Molt bé. Sí. Clar, fa 10 anys et comences a aficionar a la muntanya. Fa 5 anys et presentes com a president i una mica com de rebot. I ara estàs dins de la FEC. Com ha arribat això? Qui t'ho va proposar per entrar a la FEC?
M'ho va proposar el que era l'antic Beguer, que ara ha tornat el que era l'antic Beguer de la meva vegueria, va entrar a formar part de la junta directiva de la FEC, clar. I no podia ser membre de junta i Beguer.
Clar.
Li va passar un cas similar al que jo era president d'entitat i per ser Beguer no pot ser president d'entitat. Hi ha una incompatibilitat i vaig entrar així. Perquè jo ja era, quan jo vaig passar a ser Beguer, uh-huh. Jo era representant territorial de senders, perquè també a dintre de la vegueria hi ha senders, hi ha formació, hi ha natura, hi ha diferents àrees també dins de la vegueria, saps? Uh-huh. I jo era de senders i el Beguer, al anar-se'n a la Junta de FEC, doncs em va dir si volia, i jo, com que dic que sí a tot, doncs m'hi vaig tirar de cap, i mira, ja estic.
Mira, clar, i dius que vas dir que sí a la primera, no t'ho vas ni plantejar, o vas dir, ostres, espera't?
No, jo no m'ho vaig plantejar pas, jo vaig dir que sí ràpid, tu. Sí, sí. Són de fàcil impuls.
I bé, ja ho has explicat molt bé, quina és una mica la funció que feu.
Sí.
Quines, si ens pots explicar algunes de les propostes que hagueu fet aquest últim temps, o alguna proposta que hagueu hagut de, no sé, implementat?
A dins de la vegueria?
Sí. Si dius que de la vegueria... Vosaltres, quan feu les reunions de vegueries, us trobeu amb sí. totes les vegueries de Catalunya i uns plantegen les propostes?
No, ho has dit bé.
No ho he dit bé?
Nosaltres, quan nosaltres fem les reunions de vegueria, sí. de la nostra, per exemple, jo presideixo la reunió de la meva regió, sí. juntament amb el Sots Veguer i el secretari, o sigui, hi ha el Veguer, el Sots Veguer i el secretari, llavors nosaltres, en allà, traslladem a les nostres entitats de les sis comarques que t'he dit abans
sí.
la informació que ens han passat els membres de la Junta.
Ah, val.
Nosaltres traslladem, per exemple, si hi ha novetats a l'àrea de formació, doncs nosaltres les traslladem a les entitats de la nostra zona. És passar-los la informació de Barcelona, diguem-ho així,
sí.
als diferents territoris d'arreu de Catalunya.
Sí, sí, és com deies... descentralitzar-ho, no? una mica.
Exactament. Molt bé.
I bé, això és fins... Només aquesta legislatura o ja veus que va parlar?
No crec. Jo suposo que ho faré una legislatura, que són 5 anys, i després suposo que, bueno, no es pot dir mai, però ja veurem com va.
Aviam, veient la trajectòria, ves que d'aquí... 3 anys, no acabis president de la FEC, eh? Per què vas pel camí?
Bueno, no crec. Bueno. Ja, la cosa ja que vius tu, ja sí, bueno, és una mica així de cachondeo, però bueno...
Ves que no ens senti el Jordi Merino, que hòstia, anirà fregant sí. les mans.
Sí, el Jordi, vaja, sí, home, bon company.
Sí, oi, Tania, ha vingut diverses vegades aquí, l'hem entrevistat.
Sí.
Com veus la FEC? Està, creus que hi hauria d'haver algun canvi a nivell organitzatiu, a nivell en algun nivell hi hauria d'haver algun canvi, o de moment s'està modernitzant el temps que corre, diguéssim?
Jo, la veritat, i per dir-t'ho sincerament, trobo que ara s'estan fent les coses ben fetes. No dic que jo desconec abans, no? Però, per exemple, estem en rècord de federats i de federades, tant de gènere masculí com femení. Ara, dia d'avui, som 43.000 federats, que som la tercera federació de tot Catalunya, després del futbol i del bàsquet.
Sí.
I jo trobo que s'està fent molt bona feina a totes les àrees i la veritat és que l'efecte té molt bona salut, eh?
Sí, sí, la veritat és que sí.
Ho veig així, i que duri.
I tant. No, i a més, sí que és veritat que amb la pandèmia ha fet molt mal, però ha aconseguit aguantar sí. i canviar, això sí que me'n recordo, que ens ho va estar explicant el Jordi Merino també, que és això que comentaves també que us ha passat en el Centre Excursionista de Roses, que és canviar radicalment els molts mètodes que fins ara eren més d'escriptura, pràcticament, sí. i ara tot s'ha hagut d'informatitzar.
Sí, informatitzar, canviar una miqueta el sistema, bueno, com molt d'àmbits, no?, de la vida actual.
I tant.
Videoconferències, assemblees amb videoconferència, bueno, en fi, una cosa, sèrie de coses que sí que ens hem hagut d'adaptar, en definitiva.
I tant, bueno, i cap a bé, també, perquè al final estalvies moltes coses.
Sí. Moltes reunions que fem de consell de la FEC, aquest que t'he dit abans,
sí.
moltes, les fem ja
virtuals.
Fixes. Si vols, vas a Barcelona, però si vols, estàs a casa teu i tenim una càmera allà a la seu de la FEC a Barcelona i la fas des de casa.
Clar, és que això...
de Roses a Barcelona i estar-te quasi 4 hores de cotxe per anar i per tornar,
sí,
pues
sí,
que
sí.
Vols que et digui, saps? La comoditat de fer-ho a casa teu també és molt gran.
Era o això, o fer una reunió a cada... una a Barcelona, l'altra a Roses, l'altra a Olot, sí, l'altra a Lleida...
Ja, no, però clar, la reunió està a la seu de la feina allà a la Rambla. I això que també has dit tu és també és un cost econòmic que s'estalvia bastant la federació, perquè abans tots els representants de tot Catalunya havien d'anar presencialment a Barcelona i les despeses de desplaçament en aquest aspecte també s'han estalviat uns calarons ben bons.
I tant. Jo crec que amb això sí que... Però no només la FEC, jo crec que molts...
No, molt, sí.
Molts àmbits i molts sectors, tot i que alguns ho intenten tornar enrere, jo penso que...
Sí,
que s'ha d'intentar evitar, perquè hi guanyes a molts nivells.
Exacte, però això ja està això ja ha vingut per quedar-se.
I tant.
Hi ha gent que, com tu dius, que potser serien més a l'antiga, però també facilita molt les coses, també, aquests sistemes.
Última pregunta, Josep.
Sí.
Bé, només és un cop acabis aquí com a veguer, et veus un altre cop com a president de l'associació o creus que hi pot haver relleu?
Doncs no ho sé, ara tenim una companya de presidenta i no ho sé, la veritat. D'aquí ja que acabi el mandat de veguer... No ho sé, aviam com estan les coses i ja en parlarem. De moment no penso tant més enllà.
Molt bé. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies.
Va. A vosaltres.
Molta sort i recordem un altre cop als oients que pel dia 23, 24 i 25 de setembre estan convidats a fer la marxa aquàtica de Roses.
Molt bé.
Vinga, Josep, bona nit, gràcies.
Moltes gràcies, bona nit.
Vinga, adéu.
Bona nit.
I, com sempre, els últims minuts del programa els dediquem a l'espai del temps... que podien qualificar el temps absolutament extraordinari. És que és una autèntica onada de calor a mig juny.
Mig maig.
Ai, perdó, mig maig, volia dir...
Mig juny ens estarem fregint.
Mig maig, una onada de calor. I que això no és res. I que això no és res. Perquè si els mapes no s'equivoquen... El cap de setmana ens fregirem. Però és que estic mirant temperatures que no pot ser. I sembla que serà, vull dir, que la cosa és bastant greu. També ens ho prenem una mica lleugera, però és que la cosa jo crec que serà molt greu aquest cap de setmana, si els mapes no s'equivoquen, que els ojalà s'equivoquin. A més, estic mirant... al Twitter, estic mirant que s'han fet moltes sortides avui de petits incendis, sobretot aquestes del pol·len, que això blanc que es veu que el pollancre, que se'n sent moltíssim. Uh-huh. Estic mirant que han fet moltes sortides avui.
És com pólvora, això.
Sí. Es veu que s'escampa... I no sento jo...
Es va haver de córrer a Vigues, no?
Sí, també cada setmana a Vigues, un incendi. I no sento jo per les notícies que hi hagi algun pla de bombers especial aquests dies. No sé, però és que si no engega un de fort, el bosc ha crescut molt, hi ha molta vegetació, hi ha molta gent voltant pel bosc, moltes cases al costat del bosc,
aquest any portem
molta sequera acumulada.
Un any de sequera.
Jo crec que s'hauria de fer algun pla, però bueno, ja anem tard, però la cosa pinta molt, molt malament els pròxims dies, eh? Perquè cap de setmana hem tingut unes temperatures de 30 graus, més o menys, al migdia, mínimes 15 o 16. A la nit encara fa una mica de fresca, però, esclar, es va acumular l'escalfor a tot el sol terrestre i aniran pujant ja les mínimes. Demà un temps calcat al d'avui i les màximes encara 1 o 2 graus més altes, sense precipitacions. Dimecres més sol,